L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor Domènec Ramal és qui un dia més us saluda a l'hora de començar donant-vos la benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les emissores municipals associades a Mute. Som a dijous, som a 29 de maig, aquí comença el repàs a la crònica informativa de la jornada, una actualitat que diàriament avancem a ritme de titulars i un temps d'informació que avui encetarem parlant de qüestions relacionades amb la pesca. Les tonyineres tornen a casa havent pescat la quota enguany amb un temps en rècord. Tant des del grup Balfegó com des del grup Fuentes e Hijos s'afirma que haver pescat les tonyines amb tanta rapidesa és un signe del bon estat de l'estoc de tonyina roja. Seguirem parlant de qüestions relacionades amb l'agricultura. Unió de Pagesos reclama que s'investiguen noves maneres de combatre la mosca de l'olivera. Amposta presenta al Palau Robert de Barcelona una campanya que la promociona turísticament com a ciutat del riu, un acte que va servir també per presentar en societat el col·lectiu de cuina L'Essència de l'Arròs Amposta, Delta de l'Ebre. El Partit Popular rebutja la Comissió d'Agricultura i Medi Ambient del Congrés la moció de Convergència i Unió que demanava el tancament del projecte Castor, apel·lant a la cautela i la prudència. Parlant del Castor, coneixerem el comunicat de premsa que este mateix matí ha fet públic l'Ajuntament d'Alcanar després que ahir es conegués part de l'estudi elaborat per l'Institut Geològic i Miner. Coneixerem també la reacció de la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia a la votació produïda ahir al Congrés de Madrid a la Comissió d'Agricultura i Medi Ambient. A banda d'aquestes, destacarem també altres notes d'actualitat de la jornada. Parlarem de fotografia. Santa Bàrbara impulsa enguany la novena edició del concurs de fotografia digital. Enguany el concurs demana imatges del municipi en l'àmbit nocturn. I acabarem amb la crònica de successos. Els Mossos d'Esquadra detenen un home per un robatori amb força en un domicili de l'Ampolla, al Baix Ebre. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que de seguida us expliquem aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de qüestions relacionades amb la pesca. Les barques tonyineres tornen a casa havent pescat la quota enguany amb un temps en rècord. Tant des del grup Balfegó com des del grup Fuentes e Hijos s'afirma que haver pescat aquestes tonyines amb tanta velocitat, amb tanta rapidesa, és un signe del bon estat de l'estoc de la tonyina roja. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Les embarcacions tonyinaires de la Milla de Mar han pescat la quota de pesca assignada en un temps rècord. Si la temporada passada es va pescar amb molta celeritat, ara encara ha anat més ràpid. I és que si les embarcacions sortien a la mar entre passat diumenge i dilluns, avui les tonyineres del grup Balfegó i les que treballen amb el grup i les del grup Fuentes i Hijos i les que treballen amb el grup ja han pescat les 1.442 tones i les 836 tones de tonyina roja, respectivament. Per Juan Serrano, des del grup Balfegó, aquesta és una mostra del bon estat de salut de la tonyina roja al Mediterrani i, en concret, al calador balear. L'escoltem.
Pescar un 25% más de cuota que el año pasado, en el tiempo récord de 25 horas, yo creo que lo que apunta es que nadie puede ya en estos momentos cuestionar la recuperación del atún rojo, tal como nosotros veníamos diciendo. Ya lo que es más, más claro es de que, evidentemente, aunque el atún sí estuvo sobreexplotado, jamás ha estado en peligro de extinción.
Les embarcacions que treballen amb el grup Balfegó estan acabant de comptabilitzar les captures i passar-les a les gàbies que traslladen el peix a les granges. A més, en aquesta campanya el grup Balfegó ha incorporat un mecanisme nou de control de les captures. Es tracta d'unes càmeres estereoscòpiques amb les quals es vigila les tonyines de les gàbies es podrà determinar amb major exactitud el pes dels exemplars. Segons Serrano, demà tot apunta que les embarcacions arribin a port. Per la seva part, des de Fuentes de Hijos, Carme Brull valora molt positivament la campanya. Recordem que en aquesta temporada les embarcacions d'aquest grup tonyinaire també han pescat el calador balear. L'escoltem.
Ens ha sorprès a nosaltres i tot, perquè sí que esperàvem que fos ràpida, perquè bueno, tothom sap que hi ha molt de peix i que el treball se fa ràpid, però bé, podem dir que al migdia hem capturat tota la quota. És més, n'hem tingut que alliberar perquè n'hi havia massa. I bueno, estem pues, bé, sorpresos, contents de que la feina hagi anat bé, que hagi sigut ràpida i que ells puguen estar ja a casa. Perquè, de fet, les barques, ja estan, les del nostre grup, pràcticament estan totes al port ja. Hi ha un parell que van entrant, però bueno, avui arribaran tots.
I és que des del grup Fuentes i José Carme Brull afirma també que és una evidència que l'estoc de la tonyina roja està en unes condicions excel·lents.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
I si avui obríem el nostre temps d'actualitat parlant de qüestions marines, qüestions relatives a la pesca, anem ara cap a la terra, parlem d'agricultura. El Sindicat Agrari Unió de Pagesos ha demanat al Departament d'Agricultura que prioritze noves línies d'investigació i recerca per tal d'aconseguir sistemes de lluita alternatius al químic contra la mosca de l'olivera. Unió de Pagesos recorda al Departament la gravetat de les repercussions de la plaga que, segons les dades que aporta, afecta unes 35.000 hectàrees d'oliveres a les zones endèmiques, així com el fet que després de molts anys d'aplicar, la lluita química no s'ha aconseguit avançar de manera significativa. L'efecte d'aquesta plaga fa que moltes de les olives picades caiguen a terra, lo qual provoca importants pèrdues als productors. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Unió de Pagesos també demana en les seves propostes que Agricultura estudia l'efectivitat i el cost d'utilitzar en el tractament aeri contra la mosca productes autoritzats per l'agricultura ecològica. El sindicat considera que s'ha de destinar més pressupost al tractament d'aquesta plaga endèmica, tant per la part de l'administració catalana com també del Ministeri, amb l'objectiu de garantir una qualitat òptima per a l'oli produït a l'Estat. El sindicat també demana al Departament d'Agricultura que respecti l'acord de fer front al 50% del cost del tractament aeri, reduint proporcionalment l'import de la taxa que paguen els productors segons les hectàrees a les quals s'aplica el tractament. A més, demana que s'incloguin en aquest acord 10.000 hectàrees d'olivera del Baix Ebre i del Montsià, zones endèmiques, que es beneficien del tractament aeri i que no estan declarades a les DUN. Altres propostes que Unió de Pagesos ha fet arribar al departament són l'establiment d'una taxa d'import baix a tots els productors d'oli d'oliva de Catalunya en concepte de servei de mostreig i observació de les poblacions de mosca a tot el territori i la aprovació d'una nova mesura agroambiental per promoure la captura massiva de la mosca adreçada a les explotacions d'olivera en l'àmbit geogràfic de la reserva de la biosfera. L'última collita d'oliva a Catalunya, molt més curta, es veia, recordem, molt afectada per la mosca de l'olivera. Les temperatures moderades de finals del 2013 van propiciar la seva presència, així com la dràstica reducció en els darrers anys dels tractaments aeris. En el 2013, recordem que només es va efectuar un vol i, a més, restringit. Per tot això, indica el sindicat, va augmentar la presència de la mosca a la zona endèmica de les Terres de l'Ebre i d'aquí es va propagar a la resta de Catalunya. En algunes zones de Catalunya Occidental, Aquesta mosca va aparèixer l'any passat per primera vegada. El Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i el Priorat són les comarques més afectades per aquesta plaga.
Gràcies, Josep de Santa Bàrbara. On anem ara? Cap a Amposta, o més ben dit, cap a la ciutat de Barcelona, perquè amb la presència de l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, de la directora general de Turisme, de la secretària general de l'Esport i del secretari de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, ahir es va presentar a la ciutat com tal una campanya de promoció turística de la capital del Montsià, un acte que va servir també per presentar el col·lectiu de l'arròs Essència del Delta, amb l'objectiu de posicionar Amposta com a referent internacional de la cuina de l'arròs. De tot plegat en parla en la seva crònica d'avui des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, l'edifici de les cotxeres del Palau Robert de Barcelona va estar ahir l'escenari de la presentació de la campanya de promoció turística Amposta a la ciutat de Riu, que consisteix en uns esports audiovisuals que busquen donar a conèixer els actius culturals, comercials i paisatgístics de la ciutat. També molt especialment pretén posicionar-se com a destí de turisme esportiu, aprofitant que el desembre del 2012 la ciutat d'Amposta va obtenir el segell de destinació de turisme esportiu que otorga l'Agència Catalana de Turisme i que la inclou com un pol d'excel·lència en la pràctica del rem en aigües tranquil·les. D'altra banda, en el transcurs del mateix acte es va presentar el col·lectiu de cuina de l'arròs que integren 17 establiments d'Amposta i que és fruit del treball que des de fa un temps està duent a terme l'Associació de Restauradors de la Ciutat. El col·lectiu, que du el nom de l'Essència de l'Arròs Amposta Delta de l'Ebre, té com a objectiu posicionar internacionalment Amposta i el Delta com a capital catalana de l'arròs. En aquest sentit, i gràcies al suport de la Cambra Arrossera del Montsià, el col·lectiu va presentar les jornades gastronòmiques de l'arròs amb les que Amposta vol posicionar-se a través de la seva cuina de l'arròs com un dels referents mundials d'aquest producte. De fet, la directora general de Turisme, Marianne Moró, va assegurar que Amposta s'ha de posicionar com la ciutat del millor arròs del món. Per finalitzar l'acte, els membres del col·lectiu de l'arròs van oferir als assistents unes degustacions al mateix Palau Robert.
Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza una activitat solidària. Vagis on vagis. Siguis on siguis. Col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
L'informatiu Emute.
L'actualitat i els temes mediambientals continuen un dia més sent notícia a través de l'actualitat que genera el polèmic projecte Castor. El nou episodi s'escrivia ahir al Congrés de Madrid. El govern espanyol del Partit Popular continua resistint-se a acceptar el tancament definitiu i el desmantellament del projecte Castor després que diversos informes oficials demostren la relació directa entre les injeccions de gas i els terratrèmols. Els vots del Partit Popular a la Comissió d'Agricultura i Medi Ambient del Congrés van rebutjar la proposta no de llei de Convergència i Unió en este sentit, el del tancament i desmantellament del projecte, amb les habituals apel·lacions a la cautela i la prudència fins que els informes dels experts internacionals acaben corroborant la relació. S'ha de recórrer als informes internacionals perquè tots els informes fins ara emesos en l'àmbit estatal estableixen aquesta relació directa entre injecció de gas i sismes. Tant Convergència i Unió com Partit dels Socialistes, Esquerra Plural i Compromís van donar el vot a favor a la iniciativa, exigint el desmantellament segur de les instal·lacions i que es reconegui als municipis afectats. Per la seva banda, la portaveu del PP a la comissió, Maria Teresa de Lara, va rebutjar els arguments que plantejava la iniciativa parlamentària, repetint la mateixa consigna que el ministre d'Indústria, José Manuel Soria, porta repetint durant els últims mesos sense major concreció. Tot i assegurar entendre la demanda, apunten que no serà fins que s'acaben els treballs que es comptarà amb una base tècnica sòlida per prendre una solució definitiva, inclòs el desmantellament, prioritzant la seguretat de les persones. Mentrestant, és oportú, diuen des del govern central, mantenir la cautela i la prudència. La paralització del magatzem es prolongarà tot el temps que sigui necessari. Escoltem la veu dels protagonistes d'aquesta iniciativa parlamentària, primerament el diputat de Convergència i Unió, Martí Barberà, reclamant el desmantellament del projecte Castor d'acord amb les conclusions dels informes fets públics. L'escoltem.
Mire, pedimos paralizar de forma definitiva y permanente el proyecto Castor de almacenamiento de gas. Sus tres infraestructuras, tienen que cerrarse. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, aunque el ministro no lo haya hecho correctamente, que uno de los, o el primer informe, o no sabemos cuántos informes hay, porque no sabemos, porque el ministro no nos lo dice, demuestra la relación directa entre el almacenamiento de gas y los movimientos sísmicos que sufre la población de Terres de l'Ebre y del norte de Castellón.
Eren les paraules del diputat convergent Martí Barberà, defensant la seva proposta no de llei de desmantellament del Castor. Tot seguit escoltem també la veu de la representant del govern central, la portaveu del Partit Popular a la Comissió d'Agricultura i Medi Ambient del Congrés, Maria Teresa de Lara, que demanava esperar a conèixer els resultats dels informes pendents per prendre una solució, una decisió definitiva sobre el Castor.
Una vez concluidos los trabajos en todos los ejes actualmente en curso, se contará con una base técnica sólida sobre la cual tomar una decisión definitiva, incluido desmantelamiento, que en todo caso primará de manera determinante la seguridad de las personas y el respeto al medio ambiente. Y mientras tanto, creo, señorías, que es oportuno mantener la cautela y la prudencia. La paralización al almacenamiento se mantendrá todo el tiempo necesario.
Cal dir també que una de les grans inquietuds que plana sobre els promotors del projecte Castor en aquests moments, sobre Escal UGS, en cas que no es posi en marxa, és qui haurà de fer front al pagament d'una bona part dels 1.440 milions d'euros dels bons emesos amb el suport del Banc Europeu d'Inversions que havia d'aconseguir a càrrec del finançament estatal. Precisament, de Lara també va fer referència en aquesta demanda que el Banc Europeu d'Inversions controla el desenvolupament administratiu i tècnic de l'obra, tot assegurant que no li correspon tutelar aquests projectes. També s'apuntava que en el cas que es procedís que a efectuar el desmantellament, l'empresa promotora Escal ja havia presentat un pla per restituir l'entorn de les condicions anteriors. Per últim, dir que aquesta proposta no de llei va acabar sent rebutjada amb els 21 vots favorables del Partit Popular contra els 20 a favor i una abstenció procedents dels grups al principi comentats: Convergència i Unió, Partit Socialista Obrer Espanyol, Esquerra Plural i Compromís. I al fil d'aquesta qüestió hem de fer pública també la postura que, a través d'un comunicat de premsa, este mateix matí ha fet pública l'Ajuntament d'Alcanar, un dels municipis més directament afectats per tota aquesta influència del projecte Castor. Un comunicat en el que l'Ajuntament canareu, davant les últimes informacions publicades en relació a l'informe de l'Institut Geològic i Miner sobre la relació entre el projecte Castor i la crisi sísmica, diu lo següent. Són 5 punts de comunicat, el primer dels quals destaca manifestar la indignació de l'Ajuntament d'Alcanar per l'opacitat i la deslleialtat institucional del Ministeri d'Indústria per no facilitar als ajuntaments afectats pel projecte Castor i a la Generalitat de Catalunya la informació sobre l'informe de l'Institut Geològic i Miner, atès que s'han conegut les seues conclusions per tercers. Segon, recalcar que aquest segon informe confirma sense cap mena de dubte la relació entre la crisi sísmica i el projecte Castor. Tercer, demana que el govern de l'Estat, a través del Ministeri d'Indústria, faci totes les accions que legalment estiguen al seu abast en defensa dels interessos generals i per evitar que s'assumisca el sobrecost derivat del projecte Castor per ser l'empresa Escal la responsable dels terratrèmols de l'any 2013 a les Terres del Sénia, donat que ha actuat amb negligència. Quart, sol·licitar al Ministeri d'Indústria que no es faci efectiva, a càrrec de diners públics, la indemnització fixada mitjançant el Reial Decret 855/2008 de 16 de maig, pel qual s'atorgava a Escal UGS la concessió d'explotació per a l'emmagatzematge subterrani, donat que el projecte no s'ha posat en marxa per la conducta dolosa de l'empresa promotora en no haver efectuat els estudis geològics necessaris i per no empitjorar la situació econòmica actual. I cinquè i últim, exigir al Ministeri d'Indústria, davant les conclusions de l'informe de l'Institut Geològic i Miner, l'aturada definitiva d'aquest projecte i el desmantellament de les instal·lacions associades per garantir la seguretat de les persones i del territori. I per tancar este bloc informatiu de l'àmbit mediambiental i retornant a la qüestió amb la qual començàvem, aquesta proposta no de llei presentada per Convergència i Unió, que ahir va ser desestimada a la Comissió de Medi Ambient del Congrés de Madrid, escoltem també la reacció del portaveu de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, que opinava sobre aquesta qüestió. Evelio Monfort.
A veure, el que estan dient és il·lògic. Després de dos informes presentats, l'informe de l'Institut Geogràfic, després lo geològic, que els tenen des del mes de novembre i des del mes de desembre de l'any passat al seu poder, que ara diguen que encara necessiten més informes d'universitats americanes, pues la veritat pensem que és una mica exagerat. També pensem que és una mica exagerat el que vam fer ahir en la votació. Creiem que no era de rebut votar que no. Potser que s'ha sigut millor abstindre's, perquè votar que no era pegar-nos una bufetada a tota la gent de les terres del Sénia, tant a la part de Tarragona com a la part de Castelló. No mos se pot dir a nosaltres, que hem viscut tot el que hem viscut, que se necessiten més informes quan hi ha dos informes que el que ja estan dient molt clar és vostès van injectar, vostès van provocar uns terratrèmols i aquests terratrèmols ne van provocar uns altres que són més grossos. Per tant, no fan falta més estudis. Entenem la moratòria, entenem que els més estudis és una excusa per a no pagar, mos sembla perfecte, però que mos diguen, mireu, no us preocupeu que això no es tornarà a obrir.
Per últim, dir també que la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia treballa ara en l'organització per a un futur immediat, per als propers dies, d'una assemblea informativa amb tècnics qualificats perquè expliquen l'última hora de l'actualitat que genera tot aquest polèmic projecte.
Segona festa del vi català a la vora del riu.
El proper dissabte 31 de maig gaudeix de la segona edició de la festa del vi català a la vora del riu, que se celebrarà al recinte del Castell d'Amposta.
Des de les 11 del matí fins a les 10 de la nit, gaudeix dels vins de més de 20 cellers d'arreu de les nostres comarques i de tot Catalunya, així com dels diferents estants relacionats amb la gastronomia i la cultura del nostre territori.
Podràs gaudir també d'actuacions lúdiques al mateix recinte, com ara exhibicions castelleres, rondalles i activitats per als més menuts.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
La crònica informativa de la jornada ens porta ara novament cap a Santa Bàrbara per parlar de fotografia. El tema de la novena edició del concurs de fotografia digital serà Santa Bàrbara de nit. El concurs pretén mostrar cada any imatges del municipi des de diverses perspectives. Enguany es vol mostrar la Santa Bàrbara nocturna. Des de la Plana Ràdio ens ho explica Tere Giner.
Un any més i en seran nou, des de la Regidoria de Noves Tecnologies de Santa Bàrbara es convoca un concurs de fotografia digital que ha anat agafant cada cop més embranzida. Segons explicava Mercè Fort, la responsable de l'Infocentre Planer, perquè les noves tecnologies estan cada cop més presents a la nostra vida diària i, per tant, són més utilitzades per la societat. De fet, Fort deia que l'èxit del concurs entre la població ha anat creixent edició rere edició, passant de les 3 o 4 persones que hi participaven en un principi a les més de 40 que ho van fer ja l'any passat. L'escoltem.
Perquè al principi vam començar en 4 o 5 participants. Hi ha hagut algun any que hi ha hagut només 2 o 3 dels primers anys, però vam acabar l'any passat que eren 40 i pico de participants. Vale, els últims anys estem entre 30 i 40 participants. Té una miqueta també l'èxit, no, del concurs és això, les noves tecnologies, com diem, afecten a tots els camps i cada vegada més la gent les coneix i les utilitza. I ja anem per la 8a edició del concurs de fotografia digital d'aquí de Santa Bàrbara, i una vegada més queda el premi convocat i tota aquella gent que està obert a tothom, a totes les edats i a tota la ciutadania en general.
L'objectiu d'aquest concurs d'imatge digital és fomentar el coneixement del nostre poble i de la seva gent, així com incentivar l'ús de les tecnologies de la informació entre els planers. El concurs pretén apropar i donar a conèixer a la nostra població en tots els vessants possibles: medi natural, urbanisme, arquitectura, societat, festes, tradicions. I enguany s'ha triat la temàtica nocturna, que, tot i reconèixer que la tècnica de la fotografia nocturna pot resultar un poc més complicada, Mercè afegia que també ens pot mostrar una visió diferent de molts espais del nostre poble.
De temes n'han anat tocant molts. Sempre hem intentat triar temes relacionats en el poble. Imatges del poble, paisatges, el món de l'oli, la flora de la nostra població, monuments del nostre poble, espais del nostre poble. I enguany, el tema que toca és Santa Bàrbara de nit. En aquest cas, fotos nocturnes de la nostra població o del nostre entorn, i té una miqueta més de dificultat, potser perquè la tècnica a l'hora de fer fotos nocturnes ha de quedar bé la imatge, però creiem que és una visió diferent del nostre poble, que avui en dia hi ha molts espais que, gràcies a les reformes que s'han fet, estan degudament il·luminats per aconseguir fotos molt boniques.
La participació és gratuïta i oberta a tothom. Pot presentar imatges al concurs qualsevol persona, excepte els organitzadors i les persones que col·laborin en la puntuació. Recordar que, segons les bases, cada participant podrà presentar un màxim de 3 imatges, les quals hauran de ser inèdites i no guardonades en altres concursos. Les imatges s'han de presentar de forma digital, amb una resolució mínima de 12x10, càmera de 3 megapíxels mínim. S'accepten collages, muntatges, fotografies pintades o manipulades digitalment, de manera que s'alteri el contingut de les imatges. Les imatges s'hauran d'entregar de forma digital en nom, el nom dels arxius, que han de contenir també el pseudònim de l'autor. Els 3 primers guanyadors rebran un premi de 100, de 50 i de 30 euros respectivament, encara que tots els participants rebran un obsequi en agraïment en la seva participació. Per a inscriure's a aquest concurs, cal lliurar les imatges a l'Ajuntament de Santa Bàrbara o a l'Infocentre, i la data límit per l'admissió de les fotografies és el 23 de juny a la 1 del migdia.
Gràcies, Tere. I abans d'arribar a la informació meteorològica, destaquem avui també la crònica de successos. Agents de la policia de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra, pertanyents a la comissaria de Tortosa, van detenir el passat 22 de maig un home de nacionalitat espanyola i veí de la Roca del Vallès com a presumpte autor d'un robatori amb força en un domicili de la població de l'Ampolla. Els fets es remunten al dia 21 de maig, al voltant de les 4 de la matinada, quan una dona de l'Ampolla que es trobava dormint al seu domicili va despertar-se a l'escoltar uns sorolls i va observar que hi havia algú a l'interior de la seva habitació. En ser sorprès, l'intrus va fugir ràpidament del domicili, si bé, tot i la foscor, la víctima va poder observar que aparentment es tractava d'un home de mitjana edat. De l'interior del pis, on també es trobaven dormint altres familiars de la dona, van ser sostrets 3 telèfons mòbils i una bossa de mà que posteriorment va ser recuperada per un ciutadà en una platja propera al lloc dels fets. La investigació iniciada pels agents va concloure amb la detenció de l'autor dels fets, el qual ja tenia antecedents policials per delictes contra la propietat. El detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Tortosa el passat 23 de maig, essent decretada la seva llibertat amb càrrecs.
Dissabte 31 de maig i a les 6 de la tarda a l'Escrua, concert de primavera a càrrec de la banda Verge dels Prats i la banda infantil. Esteu tots convidats este proper dissabte 31 de maig i a partir de les 6 de la tarda a l'Escrua de l'Aldea. Concert de primavera amb la banda infantil i amb la banda Verge dels Prats. Organitza Associació Musical Verge dels Prats amb el suport de la Regidoria de Cultura, Ajuntament de l'Aldea, Consell Comarcal del Baix Ebre i la Diputació de Tarragona.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La inestabilitat disminueix, però no desapareix. A hores d'ara, el cel més serè cap a les Terres de l'Ebre, cap al País Valencià, va avançant cap al nord, per ponent, poquet a poquet, això sí, i tot això després dels aiguats, en alguns casos torrencials, d'ahir a Valdomar, en aquest nucli d'Artesa de Segre, 110 litres per metre quadrat, 72 a les Franqueses del Vallès, en tots dos casos, afectacions per llamps i per d'altres aspectes de petites inundacions i, com dèiem, afectacions. 66 litres per metre quadrat a Sant Llorenç de Montgai, 46 a Sant Feliu de Pallerols, Nulles 54 a Lella, 40 a Vidrà, 45 a Maials, 35 a Vallmoll. Les precipitacions van ser molt irregulars. Aquest migdia, més sol cap al sud de Catalunya, cap a ponent, però en canvi, comarques del nord i nord-est, sobretot les de Girona i Barcelona, ruixats i tempestes, no tan importants com els d'ahir, però encara localment amb intensitat forta. Demà al matí, menys inestabilitat, tornaria a ser més accentuada. Demà a la tarda, les comarques de Girona, Barcelona i meitat nord en general. Dissabte, possiblement matí de sol, alguna boira a l'interior, tarda amb algun ruixat al nord i nord-est. Diumenge podria dominar més el sol.
Amb la previsió del temps, com cada dia, arribem a l'hora de posar el punt i final, de tancar i acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu EMUTE, un temps d'actualitat que avui dijous 29 de maig ha tingut el control i edició dels continguts que us parla, Domènec Enramal. A l'hora d'acabar, un dia més, agrair-vos la vostra confiança per escoltar les municipals de les Terres de l'Ebre, per rebre aquesta dosi diària d'informació, una dosi que novament arribarà al vostre dial i tornarem a posar en antena el proper dimarts, dia 3 de juny. Fins llavors, molt bona tarda, bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.